Converses, COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, que és periodista i professor universitari. Molt bona tarda, Joan Maria, benvingut.
Bona tarda, bona tarda.
A Leandro Lamor, director de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro, benvingut també.
Bona tarda.
Al Joan Corbera, també professor i periodista. Bona tarda, però en Joan, benvingut
molt bona
també.
Bona tarda.
I al Marcos Pardeiro, redactor en cap de la Razón Catalunya. Molt bona tarda, Marcos, benvingut
tal,
també.
Bona tarda, gràcies.
Al convidat d'aquest dissabte, el Converses, el senyor Jaume Collboni, senyor tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Collboni, molt bona tarda, benvingut, eh?
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Molt bé, escolti, aquesta hora, la una i quasi bé 10 minuts del dissabte, reunit encara a Madrid el Comitè Federal del PSOE, vostè no hi és, evidentment, perquè està aquí amb nosaltres. Hem d'esperar alguna sorpresa en referència a tot el que està passant per configurar el govern central? La postura del PSOE pot canviar? Algun gest del PSOE de cara a fer costat a Mariano Rajoy perquè sigui president del govern? O no hi haurà gaire sorpresa? Avui. Com ho veu?
Jo espero que el Comitè Federal del PSOE sigui coherent amb allò que els ciutadans van votar a les eleccions, i és que el Partit Socialista està a l'oposició i ha de fer d'oposició, i per tant correspon al senyor Rajoy intentar formar govern. I jo soc dels que creu que el Partit Socialista doncs ha de fer la seva tasca d'oposició i per tant no donar suport ni per activa ni per passiva la investidura del senyor Rajoy.
Això el Comitè Federal del PSOE, que està reunint, com dèiem, a Madrid, vostè, senyor Collboni, destacat dirigent del PSC Catalunya, vostè què faria si tingués la palla pel mànec en aquests instants?
Jo fer d'oposició i, per tant, no donar suport,
no donar suport
a la formació d'un govern del Partit Popular. No, és evident que té més diputats, no. És evident que el senyor Rajoy ara té l'obligació de fer el que no va fer, per cert, a les darreres eleccions, que és intentar fer un govern de coalició o tenir els suports parlamentaris per tenir investidura, i per tant és el seu moment. Veurem com
ho gestiona,
com ho gestiona, com evoluciona.
Bueno, això es portaria unes terceres eleccions, déu-n'hi-do, vull dir, el país...
Jo no començaria pel final. Jo crec que cada
ara hi ha marge.
Bueno, s'han de donar les passes. Les passes, precisament, que el senyor Rajoy ja no va donar a les passades eleccions, i per això vam anar a unes segones eleccions. Vam anar a unes segones eleccions bàsicament perquè el senyor Rajoy no va fer ni mig gest per intentar formar govern, i perquè el senyor Pablo Iglesias va començar la casa per la teulada i li va dir al senyor Sánchez que volia ser vicepresident del govern abans de parlar de res, i per tant va ser impossible. Jo crec que el senyor Pedro Sánchez i el senyor Rivera, per ser justos, van fer un esforç de que hi hagués un govern de coalició a Espanya que evités unes segones eleccions, però malauradament ni el PP ni Podemos ho van fer possible.
Vostè creu, doncs, que hi pot haver una majoria alternativa tot plegat, no? Podria ser un PSOE, Podemos...
Jo crec que el senyor, ara estem en el temps que el senyor Rajoy intenti,
fitxa, no?,
amb els seus socis ideològics o els que ell decideixi que poden ser socis ideològics, intentar formar govern, i aleshores el PSOE, doncs, fer d'oposició, que és el que la gent ha votat.
Bueno, ja veurem com acaba el Comitè Federal d'aquest dissabte a Madrid, ja veurem.
I... El que passa que l'aritmètica parlamentària
és, però
estem,
bueno,
més pròxims a unes terceres eleccions, sí, amb aquesta postura, sí, que no pas...
Bueno, però també es parla que es pot esperar el que passi a les eleccions basques i gallegues d'octubre.
Jo crec que estem,
no?
Que estem, si estem més lluny o més a prop d'unes terceres eleccions, no és per una posició del Partit Socialista, és perquè hi ha uns resultats que són els que la gent ha votat, i una administració dels resultats que un partit i un president del govern, com el senyor Rajoy, ha demostrat que és incapaç d'arribar a acords durant els anys que ha governat a majoria absoluta, i ara sembla que no han assimilat, i jo, permeteu que us ho digui, no?, quan els veig parlar ara i actuar, sembla que tampoc han assimilat que han perdut aquesta majoria absoluta, i que per qualsevol cosa que hagi de fer aquest futur govern del Partit Popular, amb els suports que siguin, necessitaran del suport d'altres grups. I es comporten, jo els veig que es comporten encara com si tinguéssim majoria absoluta. És una cosa bastant inversemblant.
Bueno, aparquem la política nacional. Parlem de qüestions més properes als ciutadans, coses de Catalunya, coses de Barcelona. El senyor Collboni, com deia, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. El passat dia 1 vostè va estar ja al ple del mes de juliol, ja com segon tinent d'alcalde, però escolti, jo vaig mirar per la tele i no el vaig veure ja al banc d'honor, podríem dir, de l'Ajuntament. No estava al costat de la senyora alcaldessa, la de Colau, ni al costat del senyor primer tinent d'alcalde, senyor Pizarrello. No li agrada figurar allà el...
Tots els bancs del Saló de la Reina Regent són bancs d'honor, perquè són, bueno, són persones escollides pels ciutadans de Barcelona, i per tant tots són igualment,
bueno, però vostè estava
honorables.
El lloc que li corresponia.
Bé, jo soc president del grup socialista de l'Ajuntament de Barcelona i soc segon tinent d'alcalde des de fa un mes, només. I nosaltres vam decidir, també per una qüestió de visibilitat i de posició del grup socialista a l'Ajuntament, doncs, continuar en el meu escó de president de grup, que és perfectament compatible amb ser segon tinent d'alcalde.
No vol sortir al costat del senyor Colau, doncs, o què?
Jo sí, soto cada dia.
Bueno,
ahir mateix vam fer una roda de premsa conjunta després de la comissió mixta amb la Generalitat, que per cert va anar força bé, malgrat tot. I faig rodes de premsa amb ella contínuament i fem actes, no tinc cap problema per això, senyor Colau. Ara, jo també sóc el president del grup socialista i vull que la veu del grup socialista es mantingui viva a l'Ajuntament.
Molt bé, obrim ja la resta de micròfons. El Joan Blaí ha fet una primera incursió, però el Leandro volia apuntar alguna cosa.
Sí, no, de la mateixa manera que parlàvem de si, qui surt al costat del senyor Collboni, o si el senyor Collboni surt al costat d'algú, l'altre dia sí que sorties amb el conseller de Cultura per una declaració pública respecte al tema dels béns de Sigena, no? Bueno, més enllà d'aquesta coincidència, la meva pregunta era si a nivell de cultura, que en els darrers temps sembla que el diàleg entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona en temes culturals, de projecte cultural, doncs no passava pels seus millors moments, si amb la vostra arribada a l'Ajuntament de Barcelona això ha millorat, i quins efectes concrets pot tenir a curt termini o a mig termini?
Doncs efectivament, jo l'altre dia vaig fer un acte de suport al govern de Catalunya i al MNAC com a institució cultural de la ciutat en defensa de la integritat d'un patrimoni d'una col·lecció d'art medieval, que és el de Sixena, que efectivament en aquests moments està amenaçat per una sentència que s'ha de complir perquè és una sentència, però que en el cas de les pintures, ho explico molt breument, en el cas de les pintures dels frescos que hi ha dins del MNAC, traslladar aquests frescos és incompatible amb la seva conservació. I per tant és una sentència que, si s'aplica, ni que sigui provisionalment, pot malmetre irremediablement un patrimoni que és de tots, dels barcelonins, dels catalans i dels aragonesos i dels espanyols. És de tothom. I per tant el que fem és una crida al sentit comú dels tribunals, perquè no es pensin que estem parlant d'un objecte, sinó que estem parlant d'uns frescos que estan en una paret. Dit això, jo, en la mesura que la cultura i la política cultural estigui al servei de la cultura i no d'una causa política, a mi es trobarà un aliat i un bon interlocutor. Malauradament, durant els darrers anys, crec que a Barcelona, i no només a Barcelona, les polítiques culturals es van posar al servei d'una causa, que era la del tricentenari o la causa independentista, digueu-li com vulgueu. Això ha canviat. I jo crec que això el senyor Vila ho ha fet, i per tant, a la mesura que el senyor Vila, com jo, tenim interès en que la cultura sigui el servei de la cultura, dels creadors, de la creació de públics, de l'accés dels ciutadans a la cultura, doncs, si estem d'acord, treballem conjuntament. I de moment és així, i jo me'n felicito molt.
Joan Corbera.
Sí, bueno, vostès, tant PSOE com PSC, a les últimes eleccions doncs, han anat una mica a la baixa, tenen una amenaça patent, que és doncs els actors de Pablo Iglesias, Ada Colau, i han decidit entrar a l'Ajuntament, comenta pel tema de visibilitat, posicionament, de quina manera vostès marcaran perfil propi dintre aquest govern, amb quin discurs, i per què ha escollit l'àrea de cultura com a mascaró de proa, diguéssim, de tot aquest tema?
Mira, nosaltres, jo crec que els ciutadans reclamen dels polítics que fem la nostra part de la feina. Els ciutadans van a votar, anava a dir cada 4 anys, ara passa cada menys, i quan el ciutadà emet una opinió o una posició, espera que després els polítics ho administrem. Nosaltres, la lectura que vam fer dels resultats de les eleccions municipals va ser que hi havia una majoria de progrés, una majoria d'esquerres a la ciutat de Barcelona, que ens deia: poseu-vos d'acord per governar, des de la pluralitat d'opcions que hi ha en aquests moments a l'Ajuntament de Barcelona. Una pluralitat que és més àmplia i més heterogènia que mai a la història de la ciutat. I que això no ha de ser incompatible amb que la ciutat sigui governable. Jo crec que seria una llàstima que una ciutat, amb el potencial que té Barcelona, amb els recursos econòmics que tenim i amb els reptes que té la ciutat des del punt de vista de les desigualtats, de la reactivació de l'economia o de les pròpies polítiques culturals, quedés bloquejat per pur partidisme, que és el que ha passat, per exemple, a nivell de l'Estat. A nivell de l'Estat no s'ha arribat a un acord perquè s'ha pensat abans amb el teu partit que en el teu país. Doncs nosaltres això és el que hem volgut no fer a la ciutat, pensar a la ciutat i no en el nostre partit. I molta gent diu, home, però ja ho heu calculat bé això? Doncs mira, no, no ho hem calculat. Senzillament hem pensat que el que la gent ens demanava i el que la gent reclama avui és que hi hagin acords per fer governables les institucions, sobretot, insisteixo, com la ciutat de Barcelona, que té una bona posició, que té molts recursos i que a vegades, per manca d'acord, aquests recursos, aquests diners que l'Ajuntament té, perquè té una economia sanejada des de l'etapa socialista, doncs quedessin al calaix. I el que hem fet és trobar acords per fer governable la ciutat.
Però no m'ha acabat de respondre. No. Quin perfil propi marcarà el PSC?
Bueno, això
per, diguéssim, des d'un punt de vista ciutadà, com es notarà que el PSC ha entrat al govern un any després de les eleccions municipals? Què es notarà diferent?
Jo crec que, per començar, s'augmenta la capacitat de gestió del govern. És a dir, objectivament era un govern molt petit, el més petit de la història. Nosaltres venim a reforçar àrees que per nosaltres són fonamentals. L'economia, per començar. Vostè ha esmentat la política cultural i m'agrada que ho digui, perquè efectivament va ser una de les primeres qüestions que jo vaig posar sobre la taula amb la senyora Colau a l'hora de governar, perquè em sembla que la cultura és el cor d'un projecte de ciutat. La cultura i les polítiques culturals són les que estructuren la identitat, el relat, i el fet de la ciutadania, diguem-ne, de tenir una ciutadania crítica, activa, conscient, passa per les polítiques culturals, i per tant, per nosaltres i per mi personalment, la cultura és el cor d'aquesta idea de ciutat que nosaltres defensem, no? Però a més hi ha una part molt important que és l'economia, i especialment els sectors productius de l'economia, i aquí estem parlant del turisme, del comerç, de la restauració, de la indústria i de per on vol créixer la ciutat econòmicament, que per nosaltres o per mi ha de ser a partir de les indústries creatives, és a dir, tota aquella activitat econòmica que té a veure amb el talent, perquè al final és el que la ciutat pot oferir. És talent, a part de sol i platja i bona oferta gastronòmica i bons hotels, doncs pot oferir talent, és un bon lloc i a la gent li agrada venir doncs a fer negocis i a fer congressos. Doncs nosaltres hem d'intentar que en aquesta ciutat s'estableixin les indústries, les empreses punteres, més d'avantguarda, més innovadores, que són al final les que generen llocs de treball de més qualitat i millor pagats, que és el que volem o el que jo vull per aquesta ciutat. I espero que es noti, doncs, aquí 3 anys, que podem dir, Barcelona té un turisme que s'ha reconduït i que s'ha posat al servei de la ciutat, un comerç dinàmic, modern, que ha cuidat, diguem-ne, també el petit comerç dels barris, una restauració reconciliada amb la ciutat que pot tenir les seves terrasses i que pot oferir un servei de molta qualitat, però sobretot que té una indústria del coneixement, d'indústries creatives, que poden tornar a estar al 22 Arroba, que poden estar al Poble Nou, que poden estar, en fi, a la Verneda, que tenim un polígon per desenvolupar, i que això ha donat oportunitats a molta gent, sobretot jove, que surt de les facultats i de les universitats, que en aquests moments han de marxar del país perquè no hi ha oferta i no hi ha possibilitats de treballar.
Joan Maria,
i
Leandro.
I aquest projecte s'espera que Barcelona en Comú el comparteixi, és a dir, els seus socis grans de govern a l'Ajuntament de Barcelona el comparteixin. Li dic això perquè jo crec que quan vostè va entrar al govern hi va haver molts empresaris, restauradors, hotelers que van respirar, van dir menys mal que entra un representant d'un partit amb experiència de govern, com és el PSC. Malgrat que, tal com ha dit el moderador, vagi a la baixa en aquests moments. Hi ha molts partits que van a la baixa. N'hi ha d'altres que pugen i uns que van a la baixa. Però si vostès tenen és experiència de govern. Vostès han governat molts anys a l'Ajuntament de Barcelona.
Així és.
Quan vostè hi va entrar, durant aquesta tota vida democràtica de l'Ajuntament de Barcelona a mans del PSC, com es va trobar la parcel·la de poder en la qual vostè exerceix la seva activitat ara, després de 4 anys del pas d'una administració diferent de la socialista, com era la Convergent, i què és el que s'ha trobat i què és el que es projectarà de cara al futur?
Bé, jo em vaig trobar... Nosaltres hem tingut discrepàncies amb Barcelona en Comú en aquest any d'oposició, no és cap secret. Vam discrepar, per exemple, de com es va fer la moratòria hotelera. Crèiem, i crec avui, també dins del govern, que va ser un error i que es va voler matar mosques a canonades. No calia fer una moratòria indiscriminada com la que es va fer a la ciutat de Barcelona, perquè ha afectat fa moltes inversions i perquè a més, sobretot, ha enviat un missatge negatiu a l'exterior sobre la capacitat i les possibilitats que té la ciutat de ser una ciutat on invertir. Dit això, això s'està reconduint. S'està reconduint perquè està el PSC dins del govern? No només. S'està reconduint perquè aquesta ciutat, afortunadament, té sectors molt actius, molt interessats i molt vinculats a que la ciutat li vagi bé. I aquí estem parlant de sectors empresarials, associatius, de tota mena, que diuen, home, el turisme, efectivament, s'havia desbocat, o hi ha una part del turisme que se'ns ha desbocat, ha sortit de control, s'ha d'embridar aquest sector, però s'ha de fer amb sentit comú i amb cirurgia fina. En això estem. I jo crec que els resultats d'aquesta cirurgia fina, en el cas del turisme en concret, es notarà. En el cas d'un altre conflicte que hem tingut, que ha estat el tema de les terrasses, que jo crec que ha estat molt inflat i sobretot hi ha hagut un problema de diàleg. Doncs si heu pogut seguir els mitjans els darrers dies o setmanes, doncs tot això ja s'està reconduint. Hem tornat al diàleg, hem tornat a situar la relació amb el món de la restauració, que és molt important a la ciutat de Barcelona, en termes positius. És a dir, el món de la restauració per nosaltres ha de ser una de les banderes de la ciutat. Tenim molt bona restauració en aquesta ciutat. Doncs, home, no parlem només de terrasses, que efectivament hi ha un conflicte, per cert, d'una ordenança que no és d'aquest govern, d'una ordenança, com és l'ordenança de terrasses, que ve de l'etapa de Convergència pactada amb el Partit Popular i que es comença a aplicar ara i que no és una bona ordenança. És massa estricta i inflexible en molts casos i no singularitza prou el món de la restauració de la ciutat de Barcelona. Per tant, tornant a l'inici de la pregunta, jo crec que el que hi havia en el govern en la seva composició anterior, i jo crec que a més la senyora Colau i la gent de Barcelona en Comú ho ha reconegut, hi havia necessitat de reforçar el govern des del punt de vista dels recursos humans i de l'experiència, i nosaltres això ho aportem evidentment amb el nostre segell. O sigui, nosaltres ni hem enganyat abans d'entrar ni enganyem ara que estem a dins. Nosaltres som el PSC i som el partit que va fer aquesta ciutat. I el model Barcelona, en essència, és el mateix. És una ciutat pensada per tothom, en col·laboració amb el sector privat, que es pensa a mitjà termini, que fa que a vegades doncs, hi hagi decisions que de forma immediata no s'entenguin, però després amb el temps es comparteixen. Aquest model de ciutat, que és el model Barcelona i que s'ha de posar al dia, evidentment, és el que defensa el PSC i el que continuarà defensant dins o fora del govern.
Esteu escoltant el Converses, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del senyor Jaume Collboni, que és el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, i ens acompanyen també Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, Joan Corbera, Marcos Pardero, que no ha preguntat encara. Marcos, endavant.
Sí, senyor Collboni, jo li volia preguntar, volia parlar amb vostè sobre els pecats de Colau. Si és que els té, si és que els té.
Sobre els pecats.
Pecats.
Pecadora, la senyora.
Li està vostè preguntant a un like, i a un agnòstic. Bueno,
és una metàfora.
Jo he observat, no sé si vostè també, que és la pregunta, certa tendència de l'alcaldessa a parlar, a fixar posició sobre coses, sobre temes que no són d'àmbit municipal, de la competència municipal. Sigui tema de refugiats, sigui suprimir la despesa pública a la sanitat privada, sigui limitar el peu del lloguer a la ciutat, certs temes que l'alcaldessa té tendència a fixar-hi posició. Vostè ho observa, això, que l'alcaldessa Colau accedeix al seu àmbit de competències a l'hora de fer política?
En alguns temes potser sí, però tampoc em sembla que sigui una cosa greu. Uh-huh. És a dir, quan s'està parlant de limitar el preu del lloguer, accedeix a les competències municipals? Sí. Però afecta l'Ajuntament i els ciutadans de Barcelona? També. Jo crec que ja és una cosa bastant evident ja per tothom, doncs, que els preus dels lloguers a la ciutat s'estan disparant. I un governant d'una ciutat gran com Barcelona, que veu que els preus del lloguer es disparen i per tant s'expulsa població, sobretot jove, fora de la ciutat, ha d'intentar buscar les fórmules per evitar que això ho passi. Jo crec que és molt difícil, francament, amb una economia oberta, si no es parlaria d'introduir oferta des del sector públic, limitar els preus. Crec que és molt difícil. Però s'ha d'intentar. I l'alcaldessa el que ha fet és fer una crida, en aquest cas a l'Estat, per buscar fórmules que pugui limitar l'augment dels pesos dels pisos. I després és evident que, que el perfil de la senyora Colau té a veure amb una persona que ve de l'activisme social, que ve de fora de la política, que no ve de l'àmbit municipal, i per tant, ella quan es pronuncia sobre temes que no són estrictament municipals, doncs té un ressò mediàtic brutal.
També li agrada, la senyora Colau, ficar-se en tots els, bueno, jo crec tots els vessals,
Jo crec que
sembla que es vagi buscant.
I jo crec, no, jo crec que és conscient d'aquest potencial de comunicació que té, i aprofitar per explicar els seus punts de vista. A mi no em sembla que sigui això contraproduent, o sigui contradictori amb ser alcalde de la ciutat de Barcelona.
Escolti, li pregunto per un vessal que s'ha ficat, jo no sé si la senyora Colau o l'Ajuntament, que és el tema del CIE, el Centre d'Intervents Estrangers de la Zona Franca. Des de l'Ajuntament es diu que falten uns permisos, el d'activitats i el tema d'incendis, que no està prou ben definit, el tema d'emergències en cas d'incendis o altres incidències. Bueno, això ha obert una guerra entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Interior. O com acabarà tot?
No, jo crec que guerra... No hi ha la voluntat d'obrir cap guerra.
Primer, o ganes de desobediència per part d'uns o altres?
No, crec que no. Jo no vull portar una guerra. Crec que les institucions no han d'entrar en cap guerres, ni hem d'entrar en incomplir ni les lleis ni les sentències, t'agradin més o t'agradin menys. És evident que amb el tema dels CIEs hi ha un debat pendent en aquest país. Hi ha un debat pendent. És un territori, hi ha molts organismes internacionals, ONGs de molt prestigi, que ens diuen que aquest limbo en castellà amb el qual estan les CIEs, on es reté, entre cometes, a persones sense cap garantia jurídica o molt poques garanties jurídiques, no és sostenible i no és raonable. I aquí hi ha un debat pendent que s'ha de fer en aquest país, que té a veure amb els drets humans. Això d'una banda. I que, no, i que ningú se li escapa que té aquesta connotació quan s'ha produït aquest debat en els temes que s'ha produït, no? I efectivament aquest centre no té una llicència d'activitat, i l'Ajuntament el que ha fet és dir que com que no hi ha llicència d'activitat, doncs en aquest espai no es pot fer activitat. I nosaltres esperem que qualsevol institució, sigui quina sigui l'Estat, sigui la Generalitat, respecti allò que l'Ajuntament decideix en virtut de les seves competències.
I sembla bé, doncs, que es precinti si a partir del dilluns, per exemple, entren...
Clar, si no té llicència, és evident. També ho fem en qualsevol àmbit o local que no té una llicència d'activitat.
Joan Maria o Joan, volíeu preguntar?
Sí, volia preguntar-li un tema...
Joan Maria, encara és el clavaguer,
Ah, bueno, com ha dit Joan...
Joan Maria. Vinga,
et cedeix la paraula.
Moltes gràcies. Volia preguntar-li sobre la seva métier, és a dir, la cultura, no? Aquesta setmana ha tingut una reunió amb els 10 equipaments culturals de Barcelona. La veritat és que és de lloar també que no hagi tingut un ressò mediàtic, la qual cosa vol dir que es treballa de manera sencera.
Molt agut el comentari.
I tot venia arran d'uns diners que generalment cada any cedeix la Diputació de Barcelona, 30 milions d'euros, i que tradicionalment es destinaven a cultura, tot i que no estava escrit enlloc. I aquest any sembla, doncs, que l'alcaldessa Colau ho vol destinar al Nus de Glòries, en la seva... Però és igual, independentment d'això, i no ve per aquí el tret, diguéssim. Sinó el fet que els equipaments culturals el que han demanat és que s'inverteixin els seus equipaments, les seves infraestructures, no? Durant la crisi des del 2007 no s'ha invertit prou en renovació, doncs no sé, per exemple, l'escenari al Liceu, per dir alguna cosa. Per què? Perquè aquests diners i la rebaixa que s'ha produït per part de les administracions en quant a aportacions, doncs s'ha destinat a la part artística, és a dir, a no baixar el nivell de qualitat artística de qualsevol equipament. I en canvi, doncs, bueno, s'ha quedat menys tingut el tema de la infraestructura, en alguns casos amb absolut obsolescència fins i tot, la qüestió és que hi ha una part d'això que té a veure amb què volem dels equipaments, amb una política cultural, què vol la ciutat dels seus equipaments, però hi ha una altra que té a veure amb lo crematístic, és a dir, diners. I en definitiva, jo el que li vull preguntar, i a banda vostè pot explicar evidentment quina serà la política cultural respecte a aquests equipaments, parlo del Liceu, de l'Auditori, del MACBA, del MENAC, de la Fundació Miró, etc. A banda d'això, si incrementarà l'Ajuntament les aportacions que fa aquests equipaments, és a dir, més diner per la cultura des del punt de vista subvenció directa.
Perquè la gent que ens està escoltant entengui de què estem parlant, perquè quan es diu equipaments estem parlant de Liceu, estem parlant de la Fundació Tàpies, estem parlant del MNAC, del MACBA, és a dir, dels grans equipaments culturals de la ciutat de Barcelona que són emblemàtics per la ciutat de Barcelona i que tenen molt a fer. Estem parlant d'això. Dos. Jo vull donar un parell de xifres perquè us feu el càrrec de la situació per la que passen aquests equipaments. Des de l'any 2010, les aportacions de l'Estat a aquests equipaments s'ha reduït a un 40%. Les aportacions de la Generalitat a aquests equipaments a més d'un 20%. I les aportacions de l'Ajuntament s'han incrementat un 8%. 40 menys l'Estat, 20% menys la Generalitat, 8% més l'Ajuntament. Ho dic per donar les dades sobre la taula. On venen els equipaments a demanar, tot i que molts no són de titularitat municipal, ni l'Ajuntament té majoria en molts d'ells, a la porta a la que venen a picar, com sempre passa amb molts altres temes, és a la porta de l'Ajuntament. I l'alcaldessa i servidor el que fem és rebre'ls, seure'ls amb una taula i dir, anem a parlar d'una cosa que és urgent en molts casos, que és el tema del manteniment, perquè tenim una xarxa d'equipaments molt potent, però que estan amortitzats alguns, en molts casos. I en aquesta ciutat vam fer un esforç de construcció de nous equipaments durant molts anys. Ara això ja hem decidit que no és la prioritat. Ara volem invertir en programació i en programació de qualitat, però ens diuen, d'acord, voleu invertir en promoció de qualitat, però és que jo l'ascensor no funciona, o he de canviar els llums, o el meu sistema de seguretat està caducat. Què farem? Ho abordarem. Fins i tot en aquells equipaments on l'Ajuntament no té majoria. O sigui, assumirem els costos de capitalitat cultural que l'Estat no reconeix, des que està el Partit Popular, per cert, que va ser qui va retirar els fons de capitalitat cultural, i malgrat que la Generalitat, per molt que ha anat dient que faria coses, doncs, pels motius que sigui, en aquest cas perquè no té pressupost, no pot fer-ho. L'Ajuntament pot assumir molt més del que li pertoca per responsabilitat i perquè això és un bé per la ciutat i per la cultura de la ciutat. I ho farem. Anirem cas a cas, analitzant què necessita cada equipament i quants diners s'hi han d'invertir. Tema 2. Tema 3. Ara bé, jo ahir mateix vaig estar al MACBA. Vam escollir nou... Bueno, en dues setmanes hem anomenat un nou director per la Fundació Picasso, ahir vam nomenar un nou gerent pel MACBA, és a dir, hem començat...
L'ICUP, també.
A l'ICUP hem fet, efectivament, un nomenament que jo crec que donarà molt bones notícies, que és l'anterior gerent de l'auditori, que és un, és, que ve de la cantera, diguem-ne, dels gestors culturals de la ciutat de Barcelona.
Del Cursal de Manresa, també.
Efectivament. Què farem o què demanem als equipaments de la ciutat? Home, dues coses. Primer, s'han de comprometre encara més amb la ciutat. I això vol dir programes educatius per crear públics, vol dir suport als creadors de la ciutat, la gent nova, la gent emergent, els creadors de la ciutat, que siguin de Barcelona, que vinguin de fora, m'és igual. L'important aquí és el talent. Tinguin en aquests equipaments àmbits de referència i de lideratge cadascun al seu àmbit, és a dir, que el seu compromís amb les ciutats s'intensifiqui. Jo els he dit, nosaltres podem posar més diners, ho podem mirar, però a canvi us heu de comprometre encara més amb la ciutat. I dos, projecció internacional. Quan abans parlàvem de turisme, de quina imatge ha de donar la ciutat, jo vull que Barcelona torni a ser un referent cultural a Europa. Una de les ciutats, una de les grans ciutats culturals europees. I això vol dir programació de qualitat, i això vol dir estar en els circuits internacionals, i això vol dir tornar a posar Barcelona en l'àmbit cultural al lloc que li correspon. A mi m'agradaria que el MACBA parlés de tu a tu amb la Tate Gallery, o amb qualsevol, o amb el Pompidou de París, és a dir, en qualsevol dels grans centres d'art contemporani que hi ha a Europa. I això també val diners. I també estem disposats a mirar-ho. Però el que demanem a canvi són compromisos concrets.
Joan Maria i Leandro.
Sí, senyor Collboni, un dels grans problemes que fa molt de temps que s'arrossega en aquesta ciutat i se'n parla dia sí dia també, i veiem moltes imatges als mitjans de comunicació, és el dels manters, i no hi ha solució. Vaja, fins ara no n'hi ha hagut.
Solució màgica no.
És a dir, bueno, escolti, encara que no sigui màgica, que sigui mínima, però que ho solucioni, perquè... Clar, afecta a comerciants i em fa l'efecte que és un tema molt delicat de cara a l'equip de govern municipal, perquè pot tocar molt de prop segons quina decisió es prengui amb un públic objectiu, amb uns ciutadans que es poden sentir molt sensibilitzats cap a aquest col·lectiu de venedors que segons quina determinació es prengui els pot perjudicar moltíssim. I cada dia en tenim més. Escolti'm, jo li asseguro que quan faig footing als matins i passo pel passeig de Borbó i veig aquell escampall de material amb tanta gent, i cada dia n'hi ha més. Cada dia n'hi ha més. Per tant, quina és la seva solució, sigui màgica o no sigui màgica, la del senyor Collboni?
Jo començaré per dir-li una cosa. Aquest tinent d'alcalde està al costat dels comerciants. És a dir, està al costat de la gent que compleix les normes i paga els seus impostos. D'entrada. Segon, malauradament, aquest problema ha deixat de ser un problema social, que ho és, i que crec que aquest govern i l'Ajuntament ha posat els mitjans que tenen al seu abast per intentar donar oportunitats a la gent que està en aquest món, que vol tenir una feina legal i normal, i aquest és un esforç que ha de fer l'Ajuntament, però s'ha convertit en un problema d'ordre públic. I per tant, ara s'ha d'abordar com un problema d'ordre públic. I això vol dir, malauradament, i no ho dic amb satisfacció, això vol dir intensificar l'acció de la Guàrdia Urbana, ja s'ha començat a fer. Això vol dir coordinació amb els Mossos d'Esquadra, que també han de perseguir els delictes que es cometen amb aquest comerç il·legal, i s'ha començat a fer. De fet, a la comissió mixta de l'altre dia va ser un dels punts que vam abordar amb el govern de la Generalitat, i hi ha el compromís de fer accions coordinades concretes entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana durant els propers dies. No puc avançar més per motius obvis, perquè malauradament s'ha convertit en un problema d'ordre públic. Hi ha un trasfons que és un problema social, però que en aquest cas, en aquests moments, no és el majoritari. No és el majoritari. I per tant, s'haurà d'actuar des de molts fronts. Jo crec que aquí es va perdre massa temps, i ho dic fins i tot com a autocrítica, eh? Aquí es va fer una comissió d'estudi dins de l'Ajuntament, que van participar tots els seus polítics, i que només va servir per embolicar la troca i per no prendre decisions. Això s'ha anat complicant, i crec que en aquests moments, sense demagògia, sense populisme barat, ni sense dir que això s'arregla en dos dies, ho hem de començar a abordar, malauradament, com un problema a l'ordre públic, i després anar a les arrels del problema. O sigui, avui mateix hi ha hagut ja incautacions que ha fet la Guàrdia Urbana als magatzems de distribució. Aquí hi ha uns perjudicats directes que són els comerciants, però també hi ha perjudicats que són les marques comercials. Nosaltres vam estar reunits fa poc amb tot el sector de les marques, que diuen, home, és que aquí podem fer un debat sobre quants milions d'euros se'n van per allà. No sé, això jo crec que és molt relatiu. Ara, Barcelona no es pot permetre la imatge que està donant en aquests moments, ni davant els barcelonins ni davant del món, de donar la sensació que aquí hi ha impunitat amb el comerç il·legal.
I aquesta passivitat ha produït també, dic jo, un efecte crida, perquè no hi havia tants manters com que hi ha ara a la ciutat.
Probablement, però no només a Barcelona, perquè dit això, també els he de dir, no és un problema estrictament barceloní. Ens passa moltes poblacions de la costa, passa Sitges, passa Lloret, passa... El que passa és que aquí es veu més, perquè això és l'aparador del país.
Passa Joan de Borbó ple de dalt a baix.
És l'aparador del país, i aleshores doncs, el que surt als mitjans de comunicació és la ciutat de Barcelona, no? Però efectivament s'ha d'anar a les arrels del problema, i aquí és imprescindible la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, de l'autoritat portuària, i de diversos cossos policials que han d'actuar amb determinació per anar minimitzant la venda il·legal.
Per tant, multar els compradors no és una solució.
És una de les solucions.
Sí,
i a més,
creu que...
sí. I a més, jo ho defenso molt. Sí. Jo crec que hem d'actuar sobre la demanda, també. Si la gent ha de saber, la gent, els barcelonins o els catalans o els espanyols que compren, han de saber que estan... Quan compren un top manta, estan fomentant el comerç il·legal, estan fomentant l'economia submergida, estan vulnerant drets mediambientals, drets socials, drets laborals, estan fomentant que l'espai públic s'ocupi il·legalment. I això se li ha de dir al comprador. Se li ha de dir al comprador, i se li ha de dir a més. I sàpiga vostè que en aquesta ciutat això està sancionat. I per què? Ho dic perquè a vegades...
Si està sancionat, sí, però en el moment que el comprador ho compra amb un senyor que ocupa l'espai públic i no rep cap sanció per part de ningú, ni hi ha cap coacció perquè deixi d'ocupar-lo,
deu
creure que és una activitat...
Però,
si no, no, legal, permesa. Doncs
ja li dic jo com a govern de la ciutat que aquesta és una activitat il·legal i sancionable. Ja li dic jo.
faran alguna campanya en aquest sentit de conscienciació?
Està en marxa una campanya de la Generalitat que sortirà de forma imminent, coordinada amb l'Ajuntament i del propi Ajuntament, explicant als consumidors que aquesta és una activitat il·legal que perjudica el comerç de proximitat, que vulnera els drets socials i laborals, que vulnera el dret de les marques i que ocupa il·legalment l'espai públic i que, per tant, és punible. I això la gent del país que ens estigui escoltant ho ha de saber. I els estrangers també ho han de saber. Per això farem el fulletó en diversos idiomes i espero que acaben aquí, que estem al costat d'on baixen
els creueristes, no?
Baixin el creuer, se'ls hi pugui, els distribuirà per hotels i també en els vaixells quan desembarquin, que sàpiguen que aquesta és una activitat que és il·legal.
És una campanya de la Generalitat, ha dit, no de la Generalitat.
Sí, es fa una campanya de la Generalitat, es fa una campanya de la Generalitat a tot el país i hi ha una, més a més, específica de l'Ajuntament. Sí, sí.
Jo volia parlar ara de traure i convertir Barcelona en un referent cultural a nivell internacional, però jo volia ara traslladar això al món de l'economia. No? Barcelona, durant molts anys, va ser una de les eternes candidates a traure institucions europees, seus financeres, recordem la seva opció en el seu moment per l'Agència del Medicament, també per atraure institucions econòmiques. Ara, amb la situació aquesta del Brexit, l'Agència de Medicaments està a Londres, Barcelona tornarà a pujar, a pujar per aquestes seus, o això no està a l'agenda perquè no va en la línia de l'actual govern municipal?
Això va tant en la línia que l'última comissió mixta que es va fer la setmana passada, o aquesta setmana, ara ja no...
Aquesta setmana. Sí. Dijous.
Els dies són tan intensos que a vegades són setmanes.
Dimecres.
Jo mateix ho vaig plantejar. Uh-huh. I vaig plantejar al govern que l'atracció d'agències europees hauria de ser una prioritat per la ciutat i pel país, que a més, en el cas de Barcelona, nosaltres som una de les regions de biomedicina més potents que hi ha a Europa, i que tenim, jo crec que tenim un potencial i molts números per atraure aquest tipus d'agències. Però li diré més. Jo crec que Catalunya i Barcelona s'han de plantejar aprofitar el Brexit per ser un lloc d'aterratge d'empreses que en aquests moments estiguin operant a Londres i que vulguin estar en territori comunitari. La ciutat de Barcelona és la segona ciutat europea en start-ups. Doncs, per què no aprofitar una mala notícia per el procés de construcció europea, que jo no celebro en absolut perquè crec que és un error i una molt mala notícia per Europa, però bueno, ja s'ha decidit, doncs aprofitem. Per què no aprofitem per intentar ser la primera ciutat d'Europa en start-ups i atraiem moltes empreses de fora de la Unió Europea que vulguin estar en territori comunitari perquè vinguin a Barcelona? Vostè, aquí ho tenim tot.
Vostè ho ha proposat, però l'Ajuntament en bloc estarà per aquesta aposta?
A mi em sorprèn que ara que parlo i els dic que l'Ajuntament proposa una cosa, sembla que no em creguin que quan jo estic parlant parla el govern de la ciutat. Evidentment.
Marcos,
hi ha tot un consens en l'equip municipal per tal de...
Evident, però com,
que vol
com,
dir que serà...
Com vol que s'estigui en contra de que vinguin empreses tecnològiques o empreses de valor afegit a crear llocs de treball...
O d'institucions financeres
a crear llocs de treball de qualitat a la ciutat de Barcelona. Qui pot estar en contra d'això?
Que a mi em sembla bé i normal.
Leandro s'apunta, també.
Part d'un equip de govern que estava inicialment en contra del Mobile World Congress, de tal com s'estava portant a terme.
El primer que va fer la senyora Colau quan va cedir a l'alcaldia va ser signar un compromís per la continuïtat del Mobile, i qui els parla, que té també una responsabilitat en aquest tema, garantirem que el Mobile continuï.
I el tema de l'Agència del Medicament, hi ha algun...
Això és més complex perquè aquí també l'Estat ha d'ajudar, les informacions que tenim és que efectivament també ajudaran en aquest sentit, però aquí ens hem d'alinear les tres administracions, l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament.
Jo volia reprendre el tema de l'ordre públic. Fa poques setmanes vam viure aquell episodi de vandalisme després del desallotjament del Banc Expropiat. Li vaig preguntar una mica la seva opinió sobre aquest fenomen. Primer, si crec que es tornarà a reproduir, que és inevitable que torni a haver un altre desallotjament, que torni a haver càrregues policials per tant, i que torni a haver, pues, no sé, els mateixos problemes de fa unes setmanes. I segona, vostè de què és partidari? D'un cert paternalisme, per dir-ho d'alguna manera, el fet de dialogar amb el moviment Ocupa, o potser actuar amb més duresa, amb més fermesa?
Mira, jo no crec que aquest sigui un tema de veure qui qui és més dur, qui fa un discurs més antiocupa. Jo crec que hi ha fenòmens d'ocupació molt diferents. Hi ha gent que de forma evident i flagrant ocupa un espai il·legalment, i aquests, doncs, la justícia o la policia ha d'actuar. El cas de Gràcia era aquest cas, no ho oblidem. És a dir, el cas de Gràcia, hi havia una sentència de desallotjament, i el que va fer els Mossos d'Esquadra, que són la policia judicial, és aplicar una sentència. I aquí l'Ajuntament no pot fer una altra cosa que respectar-ho i defensar-ho. I a més, jo crec, i jo ho he dit, que des del govern de la ciutat i des del govern de la Generalitat s'ha de defensar l'actuació de la policia, sigui dels Mossos d'Esquadra, sigui de la Guàrdia Urbana, quan es fan actuacions que, a més, estan emparades per una sentència judicial. Ara bé, Barcelona, afortunadament, té una llarga tradició de models de gestió d'equipaments de cogestió. De fet, la Carta Municipal, que és la nostra Constitució a la ciutat, contempla una figura que és la gestió cívica, que són fórmules de gestió d'equipaments en col·laboració o en cooperació amb entitats o organitzacions de la societat civil que gestionen equipaments. Què dic jo? Home, aprofitem aquesta via o aquest camí, que és el de la gestió cívica, per explorar totes les possibilitats de cogestió d'espais culturals, d'oci o del tipus que sigui, perquè afortunadament la ciutat té una riquesa en aquest sentit, com li passa a Amsterdam o com li passa a Londres, eh? És un fenomen europeu, perquè no sigui necessari sempre arribar fins al punt de l'extrem de veure la imatge. O sigui, si per exemple tu penses per un moment el que es feia en aquest banc ocupat, entre cometes, l'activitat que es feia, amb les imatges d'aquells que defensaven que no es tanqués, a mi no em quadrava. O sigui, aquell era un centre on hi havia gent que feia una tasca social. Tot era molt raro, perquè després vam saber això del lloguer que pagava l'Ajuntament, i tot era molt raro, i bastant inexplicable. Però el cert és que el que ja s'hi feia no molestava ningú, era una tasca social, i hauria de tenir cabuda a la ciutat fórmules de gestió d'aquest tipus sense vulnerar la llei. Les hem de buscar. I la política el que ha de fer en aquests casos és buscar vies, encaixos, solucions dialogades per fer possible que aquestes coses es puguin fer a la ciutat. I després veiem les imatges de violència al darrer, de sectors que s'aprofiten, sectors antisistema, que el que tenen com a objectiu és rebentar-ho tot, que s'aprofiten de l'aplicació d'una sentència per reivindicar no se sap ben bé qui. I no era la gent que estava dins del banc fent aquella tasca social. Vull dir que hem de separar el gra de la palla de moltes d'aquestes activitats que es fan en aquests espais amb aquells que s'aprofiten de decisions judicials o de l'actuació de la policia per fer la seva propaganda política, moltes vegades de caràcter violent, com va ser el cas de Gràcia.
Els habituals 200-300 salvatges que hi ha per la ciutat, no? Que jo, bueno, no sé, tothom diu que els té controlats, però continuar-hi cada cop que hi ha un foc, ells
ja, hi home, amb, ja sabeu que la ciutat, en aquesta ciutat tenim una tradició llibertària, per dir-ho com elegant.
Anarquista.
Llibertària, que és centenària, no? De fet, en fi, les esquerres en aquesta ciutat venen d'una tradició llibertària. Jo mateix vinc d'una família...
Bueno, però no ho deixa vostè cremant contenció.
No, absolut. Però vull dir que forma part, que és molt, és la rosa de foc, no? Ja, és la mitja de la rosa de foc d'aquesta ciutat.
Però la imatge que ens donen...
Perquè de cop i volta, bum!
Però la imatge que donen aquests salvatges no és pas la que vol Barcelona ni el moviment.
És evident que no, perquè estem en un sistema democràtic, que dona totes les garanties per expressar la teva opinió.
Sense cremar res.
Sense cremar res. I evidentment el que s'ha de fer des d'un govern de la ciutat també és condemnar qualsevol acte de violència, vingui d'on vingui, i dir, si vols expressar, vols donar el teu punt de vista, tens mil maneres de fer-ho, i no pot ser de cap de les maneres que trenquis un aparador o que cremis un contenidor.
El senyor Collboni, ens han parlat abans de la política cultural, que és una de les apostes clares d'ell com a segon tinent d'alcalde, i em ve pel cap ara un tema, ha parlat de la projecció internacional de Barcelona com a ciutat cultural, el tema de la façana del Liceu. Com ho veu vostè? Ha quedat allò aparcat?
Bona pregunta,
allò,
bona pregunta. Jo crec que al final s'ha convertit en un debat estètic. És a dir, si t'agrada o no t'agrada.
S'ha de fer o no s'ha de fer? Com ho veu vostè, això?
Jo crec que si s'ha de fer, s'ha de fer en coherència amb allò que s'ha fet a les Rambles. O sigui, jo crec que aquesta sí que és una assignatura pendent que aquest govern humilment vol intentar abordar, que és com tenim les Rambles. I no les tenim bé. No sé si heu anat últimament, jo hi passo bastant sovint, perquè milito com a barceloní i vaig per la Rambla, pujo i baixo per la Rambla.
Un ramblista.
Sí, ara, t'he de dir, em sento absolutament sol. Ostres, hi ha un munt de gent de fora, crec que és una artèria fonamental, és una parada de la ciutat, i crec que l'hem perdut. I també crec que l'hem de recuperar per la ciutat. I com la podem recuperar? Hi ha un pla que està previst, que ja ve de l'etapa anterior, amb el senyor Trias es va arribar a un primer acord de pla d'usos, que limitava l'obertura d'hotels, limitava les terrasses, i ara ve un canvi urbanístic, que és un pla especial que s'ha de posar en marxa, que ha de canviar la fesomia de les Rambles. I amb això que volem fer és recuperar les Rambles. I com podem fer? Pues hem de fer coses que passin a les Rambles que atraiguin barcelonins. I això vol dir cultura. I aquí tenim el Liceu, tenim el debat etern sobre el teatre principal i el seu futur, i tenim totes institucions culturals que estan a l'entorn que haurien d'intentar atraure aquesta activitat. I pel que fa a la façana, doncs jo crec que el que es faci, respectant el que plantegi també el Liceu com a institució i el seu patronat, ha de ser en coherència amb les actuacions que es facin en el conjunt. A mi no em sembla malament el que es va plantejar com a solució, però crec que és un debat al final estètic, eh?
Home, es visualitzava molt el Liceu, no?
Singularitzava, sí. Home, la intenció de l'arquitecte i del patronat era singularitzar la façana, però sobre això també hi ha tot un debat, sobre per què s'ha de singularitzar o no la façana del Liceu, no? Tot un debat que ens portaria
a moltes més hores.
Però està molt bé, però està molt bé que hi hagi debats d'aquests. Jo, el que trobo a faltar a la ciutat també són debats d'aquests. Que això abans hi havia debats de tota mena sobre el Plensa, per exemple, si l'estàtua ha d'estar al Palau, al costat del Palau de la Música, o si hem de posar més estàtues públiques, per exemple, ja és una cosa que s'ha deixat de fer a la ciutat, com portar monuments a la ciutat, etc.
Es queden 5 minutes de programa. Joan, Leandro, vinga.
Dos qüestions molt, molt concretes.
Titular.
Què s'ha de fer amb el Barcelona Activa? I després... què s'ha de fer per la capitalitat del mobile, perquè està clar que el que és el saló està molt consolidat, però el que és la capital del mobile que repercuteix a la ciutat, això està una mica més difús. Aquí quin programa té en aquest sentit? Quines accions concretes?
Bé, jo crec que Barcelona Activa és un dels instruments més potents que té la ciutat per la dinamització econòmica de la ciutat, per ajudar els emprenedors, per ajudar els aturats de llarga durada, per donar oportunitats a la gent que es vol establir a la ciutat de Barcelona i que s'ha de potenciar. Hem fet alguns canvis també nosaltres, aquest és un espai que jo comparteixo amb el tinent d'alcalde Pissarello, hem fet canvis ja al capdavant de Barcelona Activa amb el nomenament d'una nova gerent amb el qual jo tinc disposades moltes esperances, que és la Sara Berbel, que és una especialista en la matèria. I jo crec que, per exemple, quan parlàvem del Brexit i de les start-ups, doncs ha estat Barcelona Activa la que ha situat la ciutat de Barcelona com una de les capitals europees de les start-ups, que perquè tothom ens entengui a casa són les petites empreses que comencen amb una idea de negoci i després poden créixer i desenvolupar i per tant crear llocs de treball de qualitat a la ciutat, no? Doncs bé, jo crec que té un paper fonamental a la ciutat des del sector públic. Jo crec que Barcelona Activa, malauradament, en el passat mandat era un govern que creia menys amb la capacitat d'intervenció del sector públic en l'economia. Jo hi crec per crear condicions, no per fer empreses, sinó perquè el sector públic pot crear condicions perquè vinguin empreses a la ciutat. I aquest és un dels els factors més importants que de contribució a Barcelona Activa. I la segona pregunta em feies?
El Mobile World Capital.
Lo que és la capitalitat del mobile...
A la capital, efectivament, tens molta raó. És a dir, en aquesta ciutat fem molt bé els congressos, som de les ciutats del món que millor fem els congressos, millor els organitzem, amb menys temps i més atractius. Jo sempre faig una broma, dic que l'altre dia estava, per exemple, vam inaugurar el primer fòrum Edita, que és el primer fòrum d'editors de Barcelona, de les grans multinacionals i també de les petites editorials que hi ha a la ciutat de Barcelona i que jo vull potenciar en el marc de la capitalitat literària de la UNESCO. I comentàvem després al sopar amb els editors, hi havia des dels grans multinacionals fins a petits editors, que una de les idees que jo llenço, no? Quan vols atraure activitat a la ciutat, o vols fer un congrés, o vols que vingui una empresa, quan envies un correu electrònic a l'assumpte, només has de posar la paraula Barcelona. Si poses Barcelona, la gent obre el correu. Doncs bé, aquesta és la força de la ciutat. que nosaltres posant Barcelona a l'assumpte, assunto, dos puntos, Barcelona, la gent ja obre i normalment diu que sí, i costa poc que la gent vingui a la ciutat, i ha costat, va costar molt, perquè el Mobile, us recordo, govern de l'Estat, Zapatero, govern de la Generalitat, Montilla, govern de la ciutat, Areu, permeteu-me que faci la cunya publicitària, va ser qui va portar el Mobile, però l'objectiu darrere del Mobile és que aquí s'instal·lin empreses de telecomunicacions i de tecnologia mòbil. Això és el que ens interessa. Ens interessa molt que vingui durant dues setmanes els congressistes que venen i que generin 200 o 300 milions d'ingressos, dinamitzin el comerç, la restauració, i els taxistes puguin tenir molta feina. Però també ens interessa el pòsit que deixa això, la capitalitat de la Mobile. I efectivament el nostre compromís, encara ara tenim un seguit de trobades agendades ja per les properes setmanes, de veure quines estratègies d'atracció d'empreses i per tant de capitalitat de la tecnologia mòbil perquè se situïn empreses a la ciutat de Barcelona, que és objectiu darrere.
Molt bé, doncs, senyor Collboni, hem de posar el punt final de la conversa d'aquest dissabte. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serà un estiu tranquil, per això ho dic, pel que hem comentat, el tema Tom Manta, el
home,
tema...
Home, espero que sí, perquè a mi em toca una setmana d'alcalde.
Una setmana d'alcalde.
Una setmana d'alcalde accidental, o sigui, que sigui molt tranquil.
Són complicats els mesos.
Sé que és a l'agost, però no sé encara quina setmana.
No sap, bueno.
No és garantia de tranquil·litat.
No.
Doncs esperem, toquem fusta i que no passi res.
En tot cas estem fent tot el possible perquè sigui una agost el més tranquil possible.
Molt bé, Jaume Collboni, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies, bona tarda, moltíssima sort i bon estiu,
Moltes gràcies, bon estiu a tothom.
Gràcies també al Joan Maria Claveguera, Leandro Amor, Joan Corbera, Marcos Pardeiro. Tornem dissabte que ve, com sempre, en converses des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
A veure.